James Halliday vio el futuro.
Al Moon es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui, Setmana Santa, aprofitarem per apartar-nos una mica de la línia tradicional del programa i fer una mena de reflexió sobre cap a on anem, cap a on estem anant com a persones, com a humans. Cada dia la relació humà-màquina és més estreta i estem potser en vies de fusionar-nos i acabar no distingint qui és l'home, qui és la màquina o qui és el software que hi ha al darrere de tot això. Però vaja, no vull adelantar res sobre el programa. Passem directament a l'entrevista. Avui entrevistem a l'Albert Cortina, és advocat, urbanista i ensagista, però sobretot és expert en transhumanisme i posthumanisme. Drets humans i ètica aplicada a les tecnologies exponencials. Tampoc continuo parlant del seu currículum perquè és extensíssim i ens menjaríem el programa. Així doncs, comencem l'entrevista amb l'Albert Cortina. Albert, recentment has publicat un llibre titulat Despertat i com a subtítol, Transhumanisme i Nou Ordre Mundial. Clar, el primer que hem de preguntar és de què hem de despertar?
Doncs, Tomàs, hem de despertar perquè estem assistint al reseteig del món, al reseteig de la condició humana. I hem de ser conscients, i per això una mica el títol del llibre, no? Despertem, siguem conscients. Tot això va més enllà que la simple transformació digital, tot això va de reseteig de la pròpia naturalesa de l'ésser humà, no? I, per tant, hem de ser, repeteixo, estar molt atents. Això no vol dir anar a la contra del progrés, de la tecnologia, però sí tenir molt present les conseqüències de les portes que estem obrint amb aquest gran reseteig, no? D'aquesta idea de... Bueno, de canviar-ho tot, de canviar moltes coses, no?
Sí, és evident que, si més no, notem o percebem que estem en un reseteig. Però què ho produeix? Què està produint aquest... També fa referència de vegades al gran reinici o al Green Reset. Què està produint aquesta acceleració, aquest canvi?
Doncs tu ho has comentat, no? El gran reseteig, el gran reinici, ho estava planificant o proposant al Foro Econòmic Mundial, no? És a dir, aquest grup de persones de diferents àmbits, no? De la política, dels mitjans de comunicació, de les tecnologies, on ens estan plantejant una agenda, no? Una agenda de transformació dels paradigmes que fins ara hem tingut molt presents i, sobretot, una acceleració a partir de la crisi sanitària del Covid-19 i ara potser també a través de conflicte bèl·lic, no? Entre Ucrània i Rússia, no? Podem parlar d'una acceleració, no? Aquest gran reinici ja ve d'algunes pautes, d'algunes idees d'economia planificada. No és un tema només de capitalisme neoliberal, és com una barreja. Estem assistint a la hibridació entre el món asiàtic, que serà hegemònic i, per tant, planteja un sistema capitalista en l'econòmic i diguem-li, comunitarista en lo social, aquest capitalisme de vigilància, i nosaltres, com a Occident, a través d'aquest fòrum mundial econòmic i altres, no? A Davos, etc., sembla que els ha agradat el model, no? I, per tant, doncs, bueno, davant de crisis tan importants com les que hem tingut, primer del coronavirus, ara la guerra, però potser d'aquí demà passat, doncs un canvi grandiós o molt disruptiu en el sistema financer, doncs ens estan plantejant un nou paradigma. I aquest nou paradigma, la ideologia del transhumanisme està molt present, no? Aquesta idea que deia abans de canviar la naturalesa humana, no només canviar les estructures socials, no només canviar l'estructura de la governança del món, sinó canviar tot el que es planifiqui en aquesta agenda, però des del propi ser humà, no? Des de les tecnologies que canvien la pròpia condició del ser humà.
Després entrem, baixem a l'individu, però aquest nou ordre mundial que s'està configurant pot arribar a portar-nos a un cibertotalitarisme?
Doncs això és el que hem d'evitar, Tomàs. Si ho hem parlat alguna altra vegada, que estem en un moment de cruïlla fonamental per escollir el camí que aquestes tecnologies tan potents, aquesta capacitat científica i tecnològica que tenim en la nostra generació, pugui conduir. No? Sí, hi ha molts autors que han alertat que pot haver doncs, un risc de totalitarisme a partir de l'aplicació de les tecnologies pel control, pel poder, per la vigilància. No? Alguns han denominat això un ciberleviatant, no? un monstru que estiguem creant nosaltres mateixos, on en comptes d'ajudar-nos a través d'aquestes magnífiques tecnologies, no? que podem aplicar i que estem descobrint, doncs ens alienem, ens esclavitzem, siguem doncs, nosaltres els que estiguem per sota del que hauria de ser un control humà. No? Per tant, sí, hi ha un risc de que si ho fem malament, cosa que confio que no, però bueno, està, diguem, per veure, doncs arribem a un totalitarisme que en aquest segle XXI, com tot, seria molt greu, no? Perquè la característica d'aquest segle XXI és que tenim unes eines molt potents per la guerra, molt potents pel bé, també, no? per la millora de l'ésser humà i de l'espècie humana, però també per això, no? Pel control i la vigilància del propi ser humà. Això és preocupant.
Sí, això és preocupant. Bueno, hi ha qui pensa això i hi ha qui pensa al revés, perquè present aquest control pot evitar també moltes coses. És, suposo, saber utilitzar-ho amb la justa mida. Havíem parlat ja en altres programes de potser el més senzill, que és el microxip implantat, no? Coses que ja s'està fent. Això és un salt qualitatiu en aquesta nova fase d'aquest capitalisme de vigilància?
Doncs, bueno, veus, has posat un exemple molt bo, no? Evidentment, tu ho has dit abans, estem d'acord en que hi ha moltes tecnologies que ens ajudaran moltíssim en una governança mundial doncs, pel bé comú, no? I moltes vegades ho hem comentat, per la pròpia llibertat de l'ésser humà, no? Per donar-nos més qualitat de vida. Tot això està molt bé, no? Però ara ens hem de fixar també, per això, allò del despertat, no? Ens hem de fixar en coses que no ens interessi, que no ens convinguin que arribin. No? Amb el tema de traspassar la frontera de la pell, no? que és una imatge que a mi m'agrada, no? Doncs amb aquesta idea de la implementació de microxips, no? Microxips en la ment, no? en la forma en la qual des d'aquestes neurotecnologies doncs, ens puguin induir pensaments, esborrar records, a provocar una manipulació en aquesta ment que no ens interessi, això és un tema que ens ha de preocupar. No estic parlant dels microxips que obren portes, que donen contrasenyes per accedir doncs, no sé, a l'ordinador, al banc. No? No, estic parlant de quan això pugui anar més endavant. Per tant, ens hem d'anticipar. Segur que tot això vindrà pel tema del diner digital, el diner electrònic. No? És una de les coses que les empreses que estan treballant amb això, no? Sobretot a Suècia, etc., hi ha exemples, estan treballant per la salut, amb la pandèmia està d'alguna manera implementant com controlar la temperatura de l'ésser humà. No? Ja has vist que a principis després del confinament ens prenien allà la temperatura amb aquelles pistoletes i tal. No? Bueno, doncs, tenir controlat una sèrie d'elements de salut, no? d'elements que permetin controlar la salut de l'ésser humà, això, repeteixo, pot ser molt bo, però també pot haver algú que no ho utilitzi bé. I pel tema del pagament en aquestes noves monedes, criptomonedes, moneda digital, que el sistema aquest nou ordre mundial, amb aquesta idea de reseteig, plantejarà, suposo, aviat d'eliminació del diner físic i d'implementació d'alguna moneda digital controlada o bé pels estats o bé pel sistema bancari.
Aprofito i faig una pausa per recordar-vos que si voleu sentir qualsevol programa anterior d'aquesta sèrie d'El món és digital, podeu fer-ho al web d'aquesta emissora, on són tots els programes, però si més concretament voleu centrar-vos només en El món és digital, podeu accedir al web de la revista barcelona.com, on veureu una pestanya que posa ràdio i allà estan exclusivament els programes de El món és digital. Bé, i aprofito també per recordar-vos que si teniu qualsevol suggeriment, si voleu participar al programa o si coneixeu alguna persona, empresa o institució que seria interessant que entrevistéssiu, que entrevistéssim. Vull dir, doncs, simplement us agrairíem que ens envieu un e-mail a hola@barcelona.com i encantats ens posarem en contacte amb vosaltres o amb la persona que heu suggerit per tal de que participin a aquest programa. I ara ja sí, continuem amb l'Albert Cortina i aquesta interessant entrevista sobre el transhumanisme. Ara que parles de desaparició del món físic, des de que tu i jo parlem, que hem parlat en diverses ocasions d'aquests temes de transhumanisme, ha aparegut un nou escenari, que precisament és l'eliminació del món físic i la plena introducció del món virtual, amb el qual ens estan començant a dir que viurem dintre de poc. Estic parlant del metavers, no? Creus que aquest nou ordre mundial del que estem parlant, o que quan despertem ho farem aquest puesto estrany i no real que és el metavers?
Doncs possiblement. El nou ordre mundial, de moment, l'estem veient amb un ordre físic, no? De geografia, ja ho veus, no? La geoestratègia. Encara ens preocupa com controlar el territori, no? Amb una guerra, doncs, per tenir les fonts d'energia, el gas, el petroli, les sorres i els materials rars, no? per l'aplicació de tecnologies. És a dir, que encara aquest nou ordre mundial està en lo físic, en lo geogràfic, en lo real, no? Però s'està avançant i algunes d'aquestes grans corporacions tecnològiques són els grans constructors, no? D'aquest espai no lloc, no? D'aquest espai virtual, no físic, on viurem, on tindrem un avatar, no? On farem coses, on comprarem, on farem política, on expressarem la nostra religiositat o espiritualitat, comprarem parcel·les, utilitzarem tot aquest nou espai de realitat virtual que està en construcció. No? Bueno, és un nou món, per tant, també és un nou ordre mundial que es solaparà o hi anirà en paral·lel al que construïm en el terreny material i físic. No? Per això hem d'estar tan desperts i tan atents, no? Perquè ja no és només pensar en claus del segle XIX-XX, encara que ho sembli, no? Vull dir, amb aquesta guerra que estem vivint, sembla que sigui una guerra del segle passat, no? I dèiem, bueno, i tot això de la ciberguerra i el ciber... Tota aquesta guerra híbrida, on estarà? Bueno, doncs ja anem veient que, efectivament, també en el ciberespai, en aquest metavers, es podran produir conflictes, no? Per tant, hem de construir una governança des del principi amb aquest metavers on la persona continua sent important, que és el que ens interessa també en l'ordre internacional, no? Que la persona sigui important, no només els robots, no només els algoritmes, no només tecnologies que ens alineen i ens esclavitzin, no? Per tant, benvingut sigui el metaverso, però despertem, siguem conscients de fer-ho bé, construir bé aquest metaverso, no? A la mida humana.
Bé, jo també haig de despertar o despertar-te en el sentit de dir-te que ens queden 6 minuts d'aquest programa perquè encara no estem al metavers i el temps aquí sí que és físic i corre. En el teu llibre també relaciones el transhumanisme amc la visió de James Lovelock sobre el novells, és a dir, la nova era de la hiperintel·ligència. Ens pots fer 5 cèntims d'aquestes referències amb aquesta idea de la hiperintel·ligència?
Sí, és curiós que aquest ambientòleg, no, que va ser autor de la teoria Gaia, no, de que la Terra és com un organisme viu, doncs s'ha apuntat a la línia tecnològica de dir, bueno, i en aquests moments Gaia, l'organisme viu de la Terra, doncs està creant una noosfera, un pensament, un cervell, no? I nosaltres, els éssers humans, doncs som els que contribuïm amb aquesta connectivitat de les nostres ments, no? Intel·ligència col·lectiva, la nostra, no? Estem connectats, i amb la intel·ligència artificial a construir una hiperintel·ligència, no? Bueno, és curiós, no? El novacé, que és una mica com l'evolució de l'antropocé, no? L'antropocé, no? La funció de l'ésser humà, la implicació i la, d'alguna manera, la força que té el ser humà amb les seves activitats per transformar aquest món, i ara ens apareix un altre nom, no? Un altre terme, que és novaceno, no? El novacé, que és aquesta idea de la hiperintel·ligència que ho transformarà tot.
Parles en algun puesto del llibre del treball biològic humà i crec que entendre que estàs parlant de monitoritzar l'activitat del cos humà per minar criptomonedes. Bueno, lo de minar criptomonedes és un tema que ja té carga per si sol, però cos humà, criptomonedes?
Doncs sí, hi ha patents en les quals s'està treballant amb aquesta idea de, bueno, que la pròpia activitat humana, l'energia que nosaltres produïm amb el nostre cos, no, doncs pugui ser utilitzada com una energia per crear les nostres pròpies criptomonedes, no? És el que es ve a denominar el treball biològic humà, no? I hi ha algunes corporacions importants, Microsoft, etc., que tenen unes patents ja per començar a treballar en aquesta línia, sí.
Amb aquest problema, com saps, intentem fugir de paraulotes o de paraules complicades, però amb tu és absolutament impossible. Un altre concepte que introdueixes és neognosticisme, no sé ni dir-ho, biotecnològic. Què vols dir amb això, amb aquest concepte de,
bueno,
neognosticisme?
Sí, que molts plantejaments d'aquesta agenda transhumanista s'escapen del cos. Vull dir, recorda que els gnòstics el que volien era una ànima separada de la matèria, no? Ara el que volen els transhumanistes amb aquest neognosticisme és que la ment transmigri més enllà del cos humà, no? De la matèria. Per tant, en aquest sentit, aquestes biotecnologies, aquesta ideologia biotecnològica, podria d'alguna manera ser, pel segle XXI, un nou gnosticisme, no? Una idea de que la ment la podem d'alguna manera transcendir fora de la matèria, del cos humà. I en aquest sentit parlo de neognosticisme biotecnològic.
Bé, estem arribant ara sí al final, però des de l'inici del teu llibre tu sempre estàs afirmant que l'esperança és d'un missatge universal i que, per tant, malgrat tot, tenim motius d'esperança amb aquest món nou que s'apropa i una mica confós, no? Quin missatge vols transmetre amb aquesta idea de que la humanitat està davant del gran o d'un gran despertar?
Doncs sí, igual que alguns volen fer un gran reseteig, no?, i canviar des d'una visió materialista el ser humà i el món i a la pròpia naturalesa, jo aposto per un gran despertar, no?, que és un terme més espiritual, no?, més immaterial, més esperançador, no?, Perquè si ens atenem a les circumstàncies d'aquest món i el món que ve en clau realista, no?, d'aquesta pandèmia que hem patit, d'aquesta guerra que està en marxa i que podria ampliar-se, d'aquest crac financer que doncs, ens enfonsem, no?, ens desesperem. No? I és el que ens està plantejant aquest gran reinici del Fòrum Mundial Econòmic Mundial. No? En canvi, jo crec que les tradicions espirituals, l'humanisme, les diferents formes d'entendre l'ésser humà des de l'esperança, no?, que és un missatge universal, com tu has recordat en la pregunta, doncs és el que ens ha de fer despertar, que és el que dèiem des del principi. No? Anem a despertar una nova consciència, anem a ser, diguem, esperançats, éssers humans, que creiem que l'ésser humà podrà superar aquestes dificultats, inclús si en una primera etapa aquest gran reinici doncs ens porta a llocs que no ens agradarien massa, no? Però jo crec que des de l'humanisme, la democràcia, els drets humans, ho farem bé, no?
Bé, doncs amb aquestes paraules esperançadores davant d'aquesta, no sé si crisi, però aquesta gran dubte que ens planteja aquest món nou que estem començant a viure, ojalà doncs sigui com tu dius i que aquest gran despertar sigui el despertar cap a la llum i cap a l'ubó. Res més. Gràcies, Albert, per haver estat aquí amb nosaltres i, com sempre dic, quan el programa és interessant, d'aquí uns mesos tornem a que ens posis al dia com està evolucionant o si s'ha produït o no ja aquest despertar. Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Tomàs.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
I bé, ja estem arribant al final del programa, però no ho farem sense sentir la recomanació que la Marta Clua ens fa sobre algun llibre, alguna novel·la, que té una trama, però que sempre té alguna connexió amb la tecnologia.
A tots i a totes. Avui a TocTech parlarem del benestar i ho farem amb Effendi, de l'Elisabet Riera. Aquesta novel·la es va publicar el 2021 i ho va fer l'editorial Les Males Herbes. Us faig una breu ressenya de la història. La història ens situa en un futur on a la Ciutat Blanca s'ha erradicat tot. Els edificis amb simbolisme religiós, les malalties, el desig sexual i tot allò que pogués generar un conflicte. Amb aquesta Ciutat Blanca s'hi respira un mantra: benestar, ordre, tranquil·litat, pau i harmonia. I tot allò que pugui fer-ho trontollar s'ha d'eliminar. El protagonista de la nostra història treballa per una gran corporació i elabora unes píndoles lexicocromàtiques. Aquestes píndoles estan composades per paraules suaus, per colors amables, per tal d'evitar i erradicar qualsevol situació conflictiva, qualsevol cosa que pugui alterar l'ordre establert dins de la gran corporació. El que no pot controlar la Ciutat Blanca és el que la gent somia i és el que li passa al nostre protagonista. El nostre protagonista, quan se'n va a dormir, té uns somnis que l'envien a un món totalment oposat al que ell coneix. Un món salvatge, un món ple de colors, de vibracions, d'emocions, on ell sent el perill, sent que alguna cosa està passant. Això va fent que aquests somnis cada vegada siguin més recurrents. I arriba a plantejar-se al nostre protagonista si és l'única persona de la Ciutat Blanca que té aquesta doble vivència o si hi ha algú més. Però no patiu perquè no us ho explicaré. Això ho heu de descobrir amb la vostra novel·la. Quin seria el toc tec de la nostra història? Doncs el nostre protagonista té un assistent virtual, Effendi, que és una intel·ligència artificial que acompanya el protagonista des del seu naixement fins a la seva mort. Aquest assistent el que procura és cuidar-lo, vigilar, sobretot, que no se'n vagi de la línia que ha marcat la corporació. A Effendi se'ns parla d'una societat on no existeix la comunitat, una societat individualista, on les persones només són considerades éssers individuals i on la seva ànima queda una mica anul·lada per tota la tecnologia que hi ha al seu voltant. Effendi és una novel·la bellament escrita, amb una prosa molt poètica, que intercala capítols de la vida del protagonista de la Ciutat Blanca i la vida que viu amb els seus somnis d'una manera molt àgil, que fa que la lectura sigui molt amena, que te'l puguis llegir d'una sentada. Effendi ens parla dels perills d'abocar-nos en una societat individualista i de com la tecnologia ens ha d'ajudar a ser millors, però que en cap cas ha de substituir la nostra ànima. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
Gràcies, Marta.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.